Passen 5 minuts de 11:45 del matí.
I encara que només serveixi de manera provisional.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio.
Posat de mala llet que vaig traginant.
Aprendre anglès, menjar sa, anar al gimnàs... Comença l'any i, per tant, és època de fer-se, segons diuen, bons propòsits. Francesc Núñez és sociòleg i professor dels Estudis d'Art i Humanitats de la UOC. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Has fet propòsits o no per
sí,
aquest any?
Sí, sempre se'n fan.
Sempre se'n fan.
És difícil complir-los, però sempre.
I per què, quan comença l'any, tothom tendeix això, a fer propòsits?
Perquè és un principi i un final, i la vida moderna, per si dir-ho, està abocada a trobar nous principis, a reinventar-te constantment, a créixer constantment, a fer-te millor constantment. No? És com una obligació. Llavors, al final d'any, al principi d'un nou any, és un bon moment per plantejar-te tot allò que creus que et farà millor, o com a mínim que et farà sentir millor amb tu mateix, que en definitiva és l'objectiu d'aquests bons propòsits.
I què hem de fer perquè aquests propòsits es portin a terme i no quedin en paper mullat? Suposo que hi ha alguna espècie de, no sé, tu com a sociòleg, crec que aquest tema l'has estudiat una mica.
En primer lloc, no desesperar.
No desesperar.
Si realment tens la fermesa, aviam, sempre hi ha unes condicions personals i biogràfiques i contextuals que fan més possible el compliment dels bons propòsits, no? Però en qualsevol cas, una de fer-se propòsits que siguin possibles de complir. I un ja es coneix de fa molts anys i ja sap doncs, que hi ha coses que si te les proposes no les compliràs. Per tant, s'ha de ser realista. La primera cosa que s'ha de ser realista i estar també disposat a no complir. Com diuen els psicòlegs, mira, si no millorem el 100%, un 10, un 15, un 20, ja podràs estar content. Doncs jo crec que aquesta perspectiva raonable és la millor, no? Aviam quan aconsegueixo del que em proposo. Però, de totes formes, aquest no és l'objectiu dels bons propòsits, ja en parlarem.
Però sí que és cert que hi ha aquesta visió poc realista. Això sí que és una tendència, una marca, diguem-ne, no?
Bueno, hi ha aquesta necessitat de millorar i, llavors, quan estàs així amb sec, per si dir-ho, no en context, doncs és molt fàcil deixar de fumar. Jo deixo de fumar, deia molta gent, cada cop que apago un cigarro, no? El problema és no tornar-hi, perquè són els contextos sempre els que et fan allò el meu regne per un plat de llenties. Doncs la gent ven molts bons propòsits, ven molt esforç per molt poc, perquè el context, quan has sortit ja d'aquest tancament en què tu t'has proposat que faràs això al matinar, al gimnàs, al menjar bé, quan entres en el món de les circumstàncies, tots ho sabem, són molt fortes i de vegades t'arruïnen.
I et canvien la vida de dalt a baix.
Totalment.
Però mira, 5 consells segurament, Francesc, per anar bé seria, primer, escriure'ls en un paper.
Una bona manera, objectivar-los.
Escriure'n els motius, és a dir, per sí. Què vols portar a terme aquests propòsits.
Que siguin realistes, no? També aquests
això
motius.
Això sí, és el que dèiem ara. Prioritzar-los, sí. És a dir, el que pots aconseguir i el que no. Concretar.
I les ganes que tens.
Les ganes. Una cosa, hi ha d'haver un temps límit, és a dir, ens marquem què? Un mes, dos...
És una manera també d'objectivar i de ser realista, dir, va, a veure si... Però jo crec que ha de ser des del mateix moment, perquè si tu fas el bon propòsit de no fumar i et dones un mes per complir-lo...
Malament. O sigui,
has d'agafar el paquet i llançar-lo en el moment que te l'has fet, el bon propòsit, i la majoria són així, perquè aplaçar el moment de començar, posar-te un termini, és ja començar a fer trampa.
Clar.
És ja tenir poques ganes d'aconseguir.
I penjar-los a la nevera, no? Que això. Puguem veure el que hi ha. Va, dit això, passem a conèixer tres històries concretes. Algunes tenen a veure amb els propòsits més tradicionals i d'altres són històries més profundes de canvi de vida. I a l'estudi, a banda del Francesc, ens acompanyen la Gisela Rodríguez. Bon dia, com estàs, Gisela?
Bon dia.
També la Teresa Saborit. Bon dia, com anem?
Bon dia, molt bé.
I el doctor Alberto Seoane.
Bon
com
dia.
Va?
Molt bé.
Hem fet propòsits aquest any o no?
Sí, clar, sempre.
Sí? Sempre?
Sí.
La Teresa també?
Oi tant.
Sí?
Sempre hi ha un llibre que s'ha d'escriure aquest any.
Sempre. I la Gisela ara ens explicarà sí. La seva història perquè el seu propòsit, déu-n'hi-do. Si us sembla, comencem amb la història de la Teresa Saborit. Tu treballaves en un banc, oi, Teresa?
Exacte, jo treballava de controller, moltes xifres, sumes, restes, multiplicacions...
I això va ser fins l'any 2015.
Fins al 2015, sí. Fins després de Reis. Ara fa just 3 anys.
3 anys. I què va passar?
Doncs que vaig fer un canvi de vida radical, una d'aquelles decisions que prens de vegades, i vaig decidir deixar la feina que tenia en el banc i dedicar-me a la literatura a temps complet.
Feina estable, no? Entenc.
Sí, sí, a llarg termini, sí, sí, les normals, les que gairebé no existeixen, doncs aquestes les que jo vaig deixar.
I la por, com la vas gestionar?
Una vegada, o sigui, va ser un procés, no? Jo ara sí. Ho explico així, si dic el gener del 2015, no, vull dir, va ser un procés de mesos, no?, de prendre la decisió, no? Jo sempre havia escrit i havia combinat amb l'economia, no? I arriba un moment que dius, si realment vull ser una bona escriptora, hi he de dedicar hores.
Home, clar,
i
l'únic... és una professió.
Exacte, és una professió, no? Són dues hores la tarda del diumenge, així no fem res, no? I és clar, l'única manera de treure hores quan ja gairebé no dorms i els caps de setmana i els tens hipotecats en això és deixant la feina, no? I és clar, va ser un procés molt difícil de prendre la decisió, no? Crec que vaig fer tots els mètodes de prendre decisió possibles i per haver...
Tots els manuals.
Tots els manuals, crec que me'ls vaig fer, no? I al final vaig prendre la decisió un dia que se'm va acudir de... Jo d'aquí 40 anys, un dia em despertaré en una residència de la tercera edat i em preguntaré què hauria passat si el 2015 jo hagués pres una altra decisió. Dic, clar, dic, amb aquest i si... No puc viure, vull dir, necessito la resposta. I l'única manera de saber la resposta era prendre la decisió i llançar-se de cap, no?
I ara com et va?
Doncs molt bé, la veritat és que molt bé, perquè porto 3 anys, 2 llibres. El primer va arribar a ser top 10 dels e-books més venuts a Amazon en català el Sant Jordi del 2016. El segon ha guanyat el Premi 7 Lletres, que és el premi de narrativa curta més ben dotat de la literatura catalana. Per tant, molt bé, la veritat, està molt ben encarrilat el tema.
Francesc, com ho veus, això?
Molt bé, això és un cas entre pocs, eh?
Jo soc,
jo soc molt caut, a mi m'agrada, no sé si és una frase de l'Ovidi o de Ciceró, allò de, que s'ha de ser molt cau i precavit, i si no t'equivoques. Ella va fer una opció valenta, lloable, i pot ser un model, però s'ha d'anar amb compte, perquè de cada, no sé, anava a dir 10, no? Pot ser de cada 100 d'aquestes, una és la que va sorbir i les altres poden fer prendre mal.
Potser perquè feia molt temps que anava pensant.
Sí,
els propòsits, si te'l fas d'un dia per l'altre, segurament deu ser més difícil aconseguir-los.
Ho ha explicat molt bé. No ha sigut una decisió espontània que se li va ocórrer aquell matí. I, doncs ara canvio de vida. Ja ho ha dit, portava molt de temps pensant-ho, planejant-ho, i tenia lo que hem dit, les condicions per poder-ho fer. Això és molt important. Un ha de fer o s'ha d'aventurar a fer el que sap que podrà fer. No? Si et llances al mar, has de saber nedar. Si ho fas sense saber nedar, és una imprudència. Si ho fas sabent nedar i a més saps que tens resistència, si la illa està a 300 metres i arribaràs.
Però clar, suposo que els mals moments els devies passar.
O sigui, per mi el pitjor moment va ser els mesos aquests d'indecisió. Ah. Aquests mesos de que et despertaves i deies, sí, sí, ho faig. No ho faig. Que sí, que no. Que... O sigui, aquest va ser el pitjor, clar. No? I una persona molt sàvia em va dir, diu, això s'acabarà en el moment que prenguis una decisió.
Clar.
I és veritat.
Deixes de patir, no?
Deixes de patir, vull dir, digues, dius, vale, doncs decideixo apostar per això, i a partir d'aquí lluites amb això, no? I planteixes en aquest escenari i deixes enrere l'altre. Vull dir, l'altre ja no existeix en el moment que fas el pas. I en el moment que et situes en un nou escenari, totes aquestes pors, tots aquests escenaris terrorífics que t'imagines quan has de prendre la decisió, doncs deixen de tenir sentit, no?
Seguim ara per la història de la Gisela. La Gisela, que és companya de professió, periodista, com estàs? I ha entrat amb un cotxet?
Amb un cotxet,
com
sí.
Es diu aquesta nena que dorm plàcidament?
Berta. Té 3 mesos, sí. Dorm, però d'aquí res pensa que es posi a plorar, com...
Doncs, si es posa a plorar, la tindrem molt gustosament. Fa uns quants anys, amb la teva parella, us vau proposar tenir un fill. Uh-huh. Però què va passar, Gisela?
Doncs bé, fa uns anys enrere, no?, va ser allò casar-se, formem família, i els nens no venien. I allò, doncs, típic, doncs, que vas al metge, que mires, que a veure què passa i tal. I bé, diagnòstic, doncs, que no tindríem fills, com a mínim, de manera natural. Bueno, doncs, un cop acceptat que no pots tenir fills, nosaltres pel que vam optar va ser per l'adopció. I aleshores vam començar, doncs, tots els tràmits per adoptar el nostre primer fill, que és el Guillem, que és de Mali, i vam anar, doncs, a buscar-lo fa 7 anys enrere. Ell tenia 9 mesos, aleshores. Bé, doncs ja es va complir una mica el nostre somni de formar una família, no? Ja està, ja érem la família, vam començar uns tràmits d'una segona adopció, el que passa que és veritat que en els últims anys tot s'ha complicat molt i bé, doncs quan vinguin vindran, tu. I aleshores, aquest any, el 2017, era l'any en què jo i el meu marit, el Sergi, fèiem 40 anys, allò típic, què farem? Ens anirem a Nova York, no? Gran viatge, no hi havíem estat mai. I a principis d'any, allò típic d'ostres, no et ve la regla, bueno... Passen uns dies i jo vaig començar a pensar, uf, 40 anys, a veure si això serà una menopausa precoç, allò que no s'ha de fer mai, de buscar per internet,
fatal,
com mires...
Fatal, això és fatal.
I evidentment complies tots els requisits per tenir el pitjor. I el meu marit anava dient, a veure si estaràs embarassada. I li dèiem a Sergi, que aquesta broma no em fa gràcia. Vull dir, a veure,
clar, perquè
cosa...
els metges us havien
clar,
dit, havia dit
que no,
manera.
Que no hi havia manera... Que no, que vaja, que...
Natural,
que el diagnòstic
no.
Que tindria tant ell com jo, doncs és impossible. I ell feia la broma i li deia que no, que no, que no. Bé, la qüestió és que al final em diu, bé, hauràs d'anar al metge algun dia, no? Però clar, jo deia, dic, sí, clar, trucaré al metge i em dirà, què li passa? No em ve la regla, dirà, està embarassada? I diré, no ho sé, i se'm va dir aquelles senyores, no, de... No sabia que estava embarassada i de golpe parió, saps? I dic, no, això no pot ser. La qüestió que un dia finalment dic, va, vaig a comprar-me el Predictor aquest, que a més era d'aquests digitals, que em van clavar allà 23 euros, que pensava, m'has llançat els diners, tontament. I el meu marit, home, pues, ja que l'has comprat, fes-ho ara. Era un dia al vespre, mentre sopàvem. I dic, ai, no, demà al matí, bé, ho fem ara. I clar, i surt allà escrit. Bé, era, clar, era tan car perquè era d'aquests que surt amb lletres i...
Positivo, no?
Más de 3 setmanes. I va ser com un... No pot ser, no pot ser. I clar, més, un sopar que ens el vam passar tant, jo i el meu marit, callats, en silenci, tots dos, perquè clar, el que menys pensàvem era que ens passaria això. I a més teníem el nostre fill, el Guillem, que també estaven allà, però clar, ell ja té 6 anys... Tampoc volíem que sapigués del minut zero, perquè llavors ho espumaria tothom, no?
Clar.
I bé, res, que l'endemà dic, no pot ser, igual. Vaig fer allò típic de dir, no pot ser, deu estar malament, anem a comprar un altre. I em vaig a comprar un altre.
La parella ha fallat, no?
Exacte, del de ratlletes, i aquest sí, també va sortir que sí. I res, i mira, i ara el 10 d'octubre doncs, va néixer la Berta, quan no esperàvem cap Berta, i de fet nosaltres al nostre fill, al Guillem, li havíem explicat, mira, si tens mai un germà, serà com tu, vindràs amb nosaltres al viatge, viuràs com va ser el procés, doncs, perquè tu visquis el que vam viure nosaltres. I clar, ell, quan li vam explicar, doncs, a ell només faria que dir, vas dir que no tindries nens a la panxa, que no podíeu tenir nens a la panxa, i mira. I ara diu, a veure si en ve un altre. I dic, home, no ho sé, si la loteria toca
però,
dos
clar,
cops.
Però clar, amb tot aquest temps, a nivell emocional, ha sigut una muntanya russa. Primer, assumir la frustració
clar,
de no poder tenir fills biològics. I després... aquesta pujada d'adrenalina que implica aconseguir la fita, no?
Es fa estrany, sí. O sigui, tant com frustració, potser no, no? Perquè sí que, bé, més que res...
O acceptació,
sí,
no?
Sí, ho acceptes, però més que res hi havia l'espera... O sigui, deia, sí, tindré família, però l'espera per una adopció és molt llarga. Llavors, aquest procés sí que va ser dur. I després, sí que quan et vas fent gran, tenia una mica la sensació de... Vaja, ara em perdré això de tenir un fill al ventre, saps? És, bueno, de dir, no ho sé, que et perdies alguna vivència que més o menys la majoria de gent té i que potser tu no la tindries. També t'he de dir que quan l'he tingut, tampoc n'hi ha... Bé, ara segurament se'm tirarà tothom al damunt, però tampoc n'hi ha per tant. Potser més el fet de pensar doncs, que no podia ser t'ho fa idealitzar i després quan ho vius dius, és una experiència més, però
clar.
Tampoc...
En el teu cas, per tant, ha estat un propòsit complet amb anys,
amb anys
de retard, eh?
Sí, sí.
I parlem de propòsits d'any nou una mica més tradicionals, diguéssim, els més tòpics. Deixar de fumar, tu. El doctor Alberto Seoane, psiquiatre i autor de Consigue dejar de fumar con el doctor Fum. Hi ha gent que ha provat de tot i més per deixar de fumar. I amb el seu mètode... Bueno, ho aconsegueixen o no?
De fet, és un mètode científic, és un mètode que està molt, molt, molt estudiat i afortunadament funciona molt bé.
Sí? En què consisteix?
Bueno, nosaltres quan vam intentar, arrel de la prohibició de fumar als llocs de treball, vam tenir molta gent que ens demanava ajuda per deixar de fumar. I no estàvem preparats, perquè nosaltres tractàvem drogues com l'heroïna, la cocaïna, l'alcohol, però... El tabac no l'havíem tractat mai. I vam descobrir que no hi havia un tractament molt clar, molt específic, molt científic per deixar de fumar. I vam estar mirant a veure com podíem ajudar la gent que ens demanava ajuda per deixar de fumar. Perquè, de fet, no t'ho explicaran enlloc, eh? Vull dir, els metges poden dir deixa de fumar, però dius, com? Pues no et donen resposta.
Allò dels xiclets, anava a dir.
Sí, però els xiclets és un enganyabobos, perquè estàs prenent nicotina igualment.
I hi ha gent que fa coses molt estrambòtiques.
Hi ha de tot, des de la hipnosi, bueno, vam estar mirant, hi havia unes tècniques raríssimes, una que era la saturació, anar a puestos on fumaves com un paquet en una tarda per quedar-te fart i deien que així al final li agafaves fàstic al tabac. No és veritat. Deixes d'anar als puestos on fumaves tant. I llavors, nosaltres, com estàvem tractant els problemes més greus de l'heroïna i de la cocaïna, vam dir, per què no mirem la nostra experiència i intentem traslladar el fet del tabac? Quina diferència hi ha? I la diferència és que tots els tractaments de deixar de fumar diuen, bueno, a partir de tal dia deixa de fumar, i, però aguantes el mono i s'ha acabat. I tot això no funciona. Evidentment, bueno, funciona...
Clar, doncs... a nivell físic i psicològic, sí, deixar una addicció no, és complicat,
És que és una addicció normal i corrent, una addicció física i psíquica. I es té que fer una desintoxicació i una deshabituació. La desintoxicació té que ser al mateix moment que la deshabituació. Això vol dir que el tractament té que ser llarg, perquè la deshabituació no pot ser curta.
Això que dèiem abans amb el francès de ser realistes també,
Exacte.
Amb el que podem assumir.
De vegades ignorem que per arribar a aquella situació, no, allò que fem, no, que pot ser fumar o que pot ser un mal hàbit que tenim, portem darrere ja 25, 30, 40 anys practicant aquella manera.
Fallant i fracassant una i altra vegada. No,
no pots canviar-la d'un dia per l'altre.
I el que has de fer és canviar el mètode.
Però quan pot durar un tractament per deixar de fumar?
Bueno, nosaltres fem uns tractaments que poden durar, diguem, la fase, diguem, de desintoxicació uns 18-20 dies.
Sí.
I després hi ha un procés de manteniment d'aquesta situació que pot durar un any.
Un any?
Un any no vol dir que tinguis que anar al metge cada setmana durant un any, ni molt menys, no? Però, diguem, la fase, diguem, que és diferent del resto dels tractaments, és la fase de desintoxicació i que vas aprenent a viure sense el tabac. I... és una mica com un videojoc que hi ha una aplicació de
mòbil
també, i tens que passar com 8 proves, i 8 proves que vas reduint el número d'hores que fumes. És a dir, el primer dia estàs només 4 hores sense fumar, des de matí fins a les 2 de la tarda. I això és assequible, tothom ho pot fer, perquè, de fet, pues, tu treballes no fumes, i a les 2 pues, fumes, si vols. Vale.
Vostè s'ha aplicat aquest mètode?
Jo havia deixat de fumar abans.
Ah, bé, bueno. Algú de la taula, fumador o exfumador?
Jo vaig deixar de fumar un cap d'any amb un bon propòsit.
Un cap d'any?
Sí, va ser...
A les 12 de la nit.
Vaig fer l'últim abans de que sonessin les campanades.
Sí, segurament també tenies un procés de...
Portava molts anys intentant-ho. Sí. No molts anys, però...
Però això és com el del llibre que t'acompanya, que surt una vegada de tant en tant. De fet, els que... hi ha unes estadístiques que diuen que només el 2,5% de la gent que es proposa deixar de fumar per els seus propis mètodes ho aconsegueix, és molt poc. I si preguntes, el 70% dels fumadors volen deixar de fumar. Si hi ha algú que no quadra, la majoria vol deixar de fumar i quasi ningú pot deixar-ho.
Ara, amb el tema del tabac de liar, potser hi ha la percepció que el propi fumador fuma menys del que es fumava amb les caixetes.
La història no és fumar més o menys, la història és no fumar.
És l'hàbit, no?
No fumar.
No fumar,
no
res.
Fumar. No, clar. És que el problema no és...
Però sí que hi ha aquesta
fumem.
Percepció,
és,
no?
I a més, això fa que gent que ha deixat de fumar s'hi torni... Només em faré un d'aquests de liar, com deies, no és, Mercè.
Sí,
i de l'un passen
arriba,
el 2 i del 2 al 20.
A la idea de que fumar no té cap interès. Ni, és una cosa totalment absurda, imposada per uns lobbies del tabac que ens han fotut la publicitat, el cine, tot han fet... Les miri una perquè fumem, però si no necessitem. No dona res de bo.
No, no.
Som al suplement de Catalunya Ràdio, estem parlant amb el Francesc Núñez, la Gisela Rodríguez, la Teresa Saborit i el doctor Alberto Seoane sobre propòsits complets, alguns de més tòpics, d'altres de molt més profuns, com el canvi de vida amb la Gisela i amb la Teresa. Una pregunta pel Francesc en aquest cas. Ens oblidem que la majoria de bons propòsits d'any nou poden acabar en una setmana?
I tant, o menys. De vegades a l'endemà ja has vist que has fracassat. Però jo és que...
I val la pena tornar-hi a insistir,
sí,
o no?
Bueno, jo insisteixo que l'objectiu dels bons propòsits no és tant complir-los com la satisfacció i el benestar i les bones emocions que et produeixen en el moment que penses que els compliràs. O sigui, des del moment que et comences a posicionar abans de que arribi el cap d'any, de que faré això, ja comences a tenir estímuls i emocions positives. I això és el que et dona la trempera i la força.
Algun...
Després, clar, arriba el que hem dit, les circumstàncies i tot allò se't ve una mica baix.
Com se us presenta aquest any 2018, Gisela?
Doncs mira, intentant... Ui, que s'acaba despertant.
Ah,
mira.
Hora d'esmorzar, eh?
Bon dia, Berta.
S'ha espantat. Doncs bé, intentant arribar una mica tot, no? Arribar amb ella, arribar al Guillem, trobar una feina, perquè enmig de tot aquesta voràgina, doncs a mi em va enganxar, doncs, que em vaig quedar sense feina. Llavors bé, no sé si com a propòsit això de la feina, jo hi tinc molt interès, eh? Però no sé si cal una altra part, vaja, recíproca. I bé, intentant arribar a tot arreu... I també el de l'anglès, és un propòsit, veus, que jo
també
faig cada any. El de mirar les sèries en anglès. Aquest me'l faig cada any i el començo, eh? Però després sempre, per alguna raó o altra, acabem canviant.
Teresa.
Doncs jo, com deia abans, sempre hi ha algun llibre per escriure, no? Al final, el meu gran somni quan vaig deixar la feina el 2015 és algun dia escriure una gran novel·la, no? I això que dèiem, bueno, hi ha propòsits que duren una setmana, hi ha propòsits que en una setmana t'adones que no compliràs mai, però vull dir, la qüestió és insistir, no? Per tant, acabo d'acabar una que és una novel·la distòpica i ara...
Com es titula?
Sé que vols.cat.
Sé que vols.cat.
Sobre el poder de les xarxes socials, el poder dels desitjos. Saps aquests algoritmes que ens estudien i saben què volem?
Saben tot.
Abans que nosaltres ho volem. Doncs imagina't si una d'aquestes xarxes cada dia et portés un paquet portant una cosa que has desitjat. El problema és que de vegades els humans desitgem coses que en realitat no desitgem. Però com ho pot saber una màquina si ho desitgem de debò, no?
Interessant aquest argument. Exacte. I el doctor...
Jo, el meu propòsit és que pugui ajudar a complir els propòsits de deixar de fumar de la gent. Això seria magnífic.
Vostè fa feliç a la gent. Una mica sí, no?
Sobretot amb això del tabac estic molt, molt centrat, perquè realment és una de les addiccions més horribles que hi ha. Mm-hmm. I una de les coses que podem fer com bon propòsit per a la nostra salut és deixar de fumar. Més que anar al gimnàs, més que menjar bé, més que no prendre sucres i greixos, i deixar de fumar.
Lliures de fum.
Sí.
I el francès, per acabar?
Bons propòsits.
Sí.
Em faig. Jo miro de reestructurar-me la vida, de mirar de sistematitzar-la més, no? Perquè les circumstàncies són molt fortes, tens fills, tens feines, és difícil compatibilitzar-ho tot allò. Miro de dir, va, seré capaç d'ajustar-ho tot molt per maximitzar això, el temps i el rendiment, però les circumstàncies són...
Costa.
Doncs moltíssimes gràcies a tots per venir avui al suplement, avui 7 de gener del 2018, un dia després de Reis. Gràcies Francesc Núñez, Gisela Rodríguez, Teresa Saborí i doctor Alberto Seoane per explicar-nos la vostra experiència. Una abraçada i molt bon 2018.
Igualment. Moltes gràcies.